la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
La circumstància és la que és. S'ha de mirar cap endavant des de ja.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha perdut 2-1 a Old Trafford contra el Manchester United i queda eliminat de l'Europa League. S'ha avançat l'equip de Xavi Hernández amb un gol de penal de Lewandowski a la primera meitat, minut 15. Només començar la segona, empatat fred per al Manchester United, i a l'equador de la segona meitat, Antony ha fet el 2-1. El Barça li han faltat recursos per forçar la pròrroga, ha competit, però ha caigut contra el United. Ricard, què t'ha agradat?
La personalitat i el nivell de Valde. Crec que ha fet un senyor partit, ha tornat a provar un examen molt important, amb una gran nota. Ha estat un jugador que ha donat permanent profunditat i amplitud a la banda esquerra, tot i que arribava des platòric fins duels, ha forçat el penal, a la primera part ha pogut amb Bruno Fernández, i a la segona ha estat la font de perill més continu del Barça. Probablement no ha estat precís.
Li ha faltat precisió a Valde, tot i que segurament ha estat el jugador més destacat avui del Barça a nivell ofensiu. Ha forçat un penal, i després a la banda esquerra ha estat el jugador que en més ocasions ha incidit en atacar, en buscar els espais, en trobar-los. Segurament és el jugador que queda més enfortit d'aquesta eliminatòria, Alejandro Valde. Ricard. Bernat.
De seguida recuperarem aquesta comunicació amb el Ricard, que és a la zona de sala de premsa, destacant el nom d'Alejandro Valde. El que podríem fer mentrestant, si teniu a punt la comunicació, és fer l'efecte Costa amb el Jordi, perquè així donarem temps perquè el Ricard pugui acabar les seves conclusions.
Efecte Costa.
L'efecte Costa.
Jordi, bona nit.
Hola, bona nit, Ricard. Bernat.
El Ricard de seguida. El recuperarem.
Sí, m'he penjat com el Barça a la segona part.
No sé si preguntar-te si s'han complert els pronòstics i si així ha estat, per què? Fes-nos la teva valoració.
Jo crec que ha passat el que intuïam al descans que podia passar, que en el moment en què el partit pugés de nivell, el United tindria recursos per fer-ho i el Barça no. I bé, sincerament, jo... És veritat que Antony segurament... Vaja, l'anada se'l va perdre per lesió i avui segurament no devia estar per jugar els 90 minuts, però per dir-ho així, Ten Hag ens ha donat vida mantenint un 11 absolutament estrany sobre el terreny de joc durant bona part de l'eliminatòria.
I a Xavi fent declaracions a Movistar.
Y bueno, teníamos el partido controlado, la primera ha sido muy buena. Bueno, pienso que la eliminatoria ha sido muy igualada, tanto en el Camp Nou como aquí. Y han habido ratos que hemos estado muy bien, muy cómodos en el campo, sobre todo la primera parte. En la segunda hemos apretado al final, pero bueno, no ha podido ser. Hoy jugábamos contra un rival que está en un momento de forma fantástico. Es una decepción muy grande para nosotros, pero bueno, ahora hay que centrarse en las competiciones que nos quedan. Es una pena, porque teníamos ilusión. Hemos competido muy bien, creo que el equipo ha dado la cara en todo momento, pero teníamos enfrente un grandísimo rival.
En los dos goles son distintos, pero el origen es parecido, lo que estabas comentando. Pérdida de duelo individual en la salida de balón, que al final acabáis pagándolo muy caro. ¿Os ha faltado intensidad en ese arranque de la segunda parte y algo más?
Bueno, ellos físicamente son muy fuertes. Al final creo que el segundo gol la gana, no sé si es Luke Shaw, creo que gana el duelo ahí. Y al final, bueno, hay una serie de rebotes que le cae a Antony para el gol. Y el primero también, al minuto 2 de la segunda parte, que ese gol creo que nos ha hecho mucho daño, ¿no? De no haber sido el empate tan pronto la segunda parte, creo que hubiéramos podido dominar más el partido. Nada, circunstancias, son eliminatorias tan igualadas que al final se deciden por detalles. Una pena, porque creo que el equipo ha dado la cara y ha merecido quizá un poco más.
¿Os ha sorprendido la entrada de Antony, que al final es un poco el jugador que cambia el partido, porque le gana muy bien la partida a Valde, que en la primera parte precisamente era por donde estabais entrando vosotros? ¿Te sorprende ese cambio?
No, nosotros al final hemos llegado también por banda, hemos podido hacer el 0-2 en la primera parte, hemos tenido nuestras ocasiones. Son eliminatorias, es Europa, se deciden por pequeños detalles y hoy no los hemos controlado y al final quedamos eliminados.
Esto en cuanto al análisis del partido, Xavier, el análisis del Barça este año en Europa, habéis jugado 8 partidos, habéis encajado 16 goles, os vais, digamos, en la primera, a las primeras de cambio en la Champions, os vais también a las primeras de cambio en la Europa League. ¿Eso cómo se digiere? ¿Cómo se define?
Bueno, la sensación de que hemos estado mucho mejor que la temporada pasada, está claro, hemos dado la cara, hemos jugado contra Inter, contra Bayern de Múnich y ahora contra Manchester United, rivales de mucha entidad, y al final no hemos dado la talla contra estos rivales, ¿no? El año que viene a volver a intentarlo, a tratar de ser más competitivos y hacer una autocrítica importante para demostrar en Europa que también podemos competir, ¿no? Este año no ha podido ser y ahora centrarnos en las competiciones que quedan, que son la Liga y la Copa, que son muy, muy importantes para nosotros.
¿En qué medida, ya termino con esto, os puede pasar factura precisamente esta eliminación en la Copa y en la Liga?
Bueno, el único punto positivo es que el domingo ya tenemos partido y tenemos que centrarnos ya en el Almería y el semifinal de Copa el jueves y a partir de ahí centrarnos en las dos competiciones que nos quedan, que son muy importantes para el club.
Por cierto, yo he llegado muy al final, pero no sé si había demasiada tensión ahora en el túnel de vestuario, no sé si sabes qué ha pasado exactamente al final.
Pues mira, he venido para aquí, ¿no? Mucho respeto, he estado hablando con Casemiro, con Barán, bien, respeto para el United y la enhorabuena para ellos.
Muchas gracias, Xavi.
Gracias.
Bé, de seguida que reprenem el Jordi Costa, però abans, Mireia, què està passant a la zona de seguidors del Barça? Perquè veiem un gran desplegament policial.
Estan tots els encarregats de seguretat perquè hi ha hagut una baralla a la zona on hi havia els aficionats del Barça. Era entre aficionats del Barça i et diria que entre els propis membres de seguretat, perquè no hi havia ja cap aficionat del United al camp.
De distingir entre els empleats de seguretat, que són els que van amb els stewards, i els bobbies, és a dir, la policia, els que van, la policia oficial, que són els que ara mateix s'encarreguen de mantenir a to aquests seguidors del Barça, que encara estan a les seves localitats i que durant una estona han estat esbatussant-se, efectivament, com deia la Mireia, amb personal de seguretat del Manchester United. Bé, imatges lamentables i que, evidentment, no tenen cap tipus de justificació. Jordi, ets per aquí?
Soc aquí.
Molt bé, estaves parlant-nos d'un regal, entre cometes, que consideraves que ha fet Ten Hag.
Sí, segurament, insisteixo, condicionat perquè Antony estava lesionat, però vaja, crec que el United, que hem vist a la segona part, ja no tant quan ha entrat Garnacho, però sobretot quan ha entrat Antony, i tothom ha començat a jugar en el lloc on està rendint més aquesta temporada, Rashford en punta i Bruno Fernández per darrere dels davanters. Vaja, jo crec que aquí estic d'acord que és el moment on hem vist, ho deia el Ricard, en aquesta segona part és on clarament hem vist qui ha estat millor en aquesta eliminatòria. Pel que sigui, el United no ho ha fet abans i un Barça avui molt, molt reduït d'efectius, molt limitat en qualitat, doncs quan el partit ha pujat, ho ha dit Koundé, quan els anglesos han pujat una marxa, el Barça no ha pogut, no ha tingut resposta, i em sembla que no per un marge molt gran, però crec que el United és el mereixedor equip de vuitens de final.
Clar, ara hi haurà la lectura d'una nova derrota europea, que és un fet objectiu. De fet, són 4 eliminacions europees en un any.
Sí, en un any i poc, sí, sí. Des del novembre, vaja, des del desembre del 2021 fins avui, que és menys d'un any i mig, t'han eliminat 4 cops d'Europa, sí.
Això que ha passat avui confirma algun tipus de mal que ja intuíem o podem posar la coartada, per exemple, de les baixes, avui importantíssimes del Barça, Xavi, Gavi, Pedri, Dembélé, el fet que has tingut, si vols, mala sort en el sorteig, el fet de que no has acabat perdent, com altres anys, per golejar davant del rival?
Mira, jo per mi, jo no, això va a gust del consumidor, jo no la inscriuria en el drama europeu dels últims anys, perquè així com es va intentar utilitzar les baixes en defensa com a argumentari per explicar l'eliminació a la fase de grups de la Champions, jo allò no ho compro perquè en una fase de grups crec que hi ha temps suficient per recuperar un mal partit. En el cas d'una eliminatòria, realment anar a jugar a la tornada sense tres de, probablement els tres teus millors jugadors, Lewandowski al marge, doncs és fotut. Jo crec que no ha de servir d'excusa, però tampoc em sembla que és dramàtic que el Barça l'elimini un dels equips que està més en forma a Europa ara mateix. Ara, la lectura que sí és evident és que de la mateixa manera que comprem que jugadors com Sergi Roberto, com fins i tot com Kessié, són jugadors de plantilla, clar, en el moment en què has d'anar a jugar partits d'aquest nivell amb jugadors d'aquest nivell de titulars, estàs mort. Això és a dir, una cosa és que hi hagi jugadors que serveixin per completar una plantilla i una altra que tinguin nivell per afrontar partits d'aquest calibre de sortida. Això et desarma i no és que els estigui culpant de res, perquè crec que no han fet un mal partit. I és més, en el tram final, quan Xavi ha intentat portar el partit a una altra dimensió, tampoc no, ni col·lectiva ni individualment, en els que han entrat Ansu i Ferran Torres, no, bé, Ferran Torres encara, però sobretot Ansu no han aportat res de diferent. Vaja, que tens el que tens, i jo crec que el Barça, tenint en compte els efectius amb què ha plantejat, amb què ha arribat aquesta eliminatòria, doncs ha plantat plou cara a un equip que ara mateix, doncs, és el seu alter ego anglès. Equips que venen de situacions terribles, tenint en compte la seva història, doncs el United està remuntant a Anglaterra i també a Europa, i el Barça de moment ho està fent a la Lliga Espanyola.
Et vull preguntar per un últim nom propi, Lewandowski. No tens la sensació que des del Mundial, i tot sí, i que ha acabat fent algun golet, és un jugador que està donant menys del que hauríem d'esperar?
Bé, no és una sensació, és que, clar, se'n va anar l'aturada del Mundial, el que feia gols gairebé sense voler, i ara li costa molt més. També és veritat, perquè ho se sentia al principi del partit, crec que era el Ricard, era Busquets.
Espera, que parla Busquets, que no l'he vist. Sí.
En algun moment nos hemos ido un poco atrás, ¿no? Y ellos es un equipo que aprieta, que juega bien, que tiene jugadores potentes. Y nos hemos puesto con esa ventaja. Yo creo que hemos tenido un par de llegadas para poder hacer el 0-2. Y bueno, como tú dices, en la segunda parte ha cambiado, ¿no? Ellos han salido mucho, mucho mejor. Han tenido dos jugadas dentro del área en la que han conseguido llegar con peligro y encontrar al hombre libre, aunque la segunda ha sido un poco después de un par de rechaces, creo, y bueno, pues a partir de aquí, con el marcador en contra, lo hemos intentado, hemos tenido un par de llegadas, David ha sacado una muy buena mano a Jules, hemos tenido alguna llegada más, y ha sido una pena. Yo creo que ha sido una eliminatoria muy igualada en la que hemos competido, pero por pequeños detalles, quizás que han marcado la diferencia, pues nos hemos quedado fuera.
Eliminatoria muy igualada, pero se decide en la segunda parte de este partido aquí en Old Trafford, que no sé si se os escapa por errores puntuales en la salida de balón o por una falta generalizada de intensidad, o al menos menos intensidad que el rival.
No, yo no creo que haya sido intensidad. Está claro que al final, cuando te meten dos goles y pierdes, siempre hay que encontrar un motivo, pero yo creo que más allá de la intensidad, el equipo ha estado bien y que ha sido, pues, errores puntuales de quizás estar un metro más cerca o no, pero que durante el partido hay situaciones que son muy difíciles y nada más. Tampoco hay que buscar un culpable ni nada de esto. Somos un equipo y estamos, pues, mal, ¿no?, por haber quedado fuera, pero hay que seguir, queda mucha temporada.
Sergio, una eliminación contra el Manchester United en la competición que sea puede pasar, y más si te plantas aquí con las ausencias de jugadores importantes como Dembélé, como Gavi, como Pedri, pero es cierto que es la segunda eliminación en Europa esta temporada. ¿Eso cómo se puede definir? ¿Cómo se puede digerir?
Bueno, yo creo que son eliminaciones diferentes, ¿no? En Champions yo creo que no tuvimos suerte en el sorteo, luego pasaron muchas cosas durante los partidos que fueron increíbles, ¿no? Y eso te hace venirte un poco abajo y no poder puntuar, y bueno, pues también tampoco fuimos capaces de en algún momento estar a la altura. Hay que hacer autocrítica de todo y ser consciente de todo, hacer un resumen amplio. Y hoy aquí, pues, era totalmente diferente, era una eliminatoria delante de un rival que yo creo que está en uno de los momentos más en forma, un equipo de los mejores de Europa, que está compitiendo en la Premier, que tiene grandes jugadores y que ha sido una eliminatoria disputada.
Eso puede pasar factura para las competiciones que nos quedan, para la Liga de Copa. Es verdad que lleváis, creo que son 18 partidos sin perder, pero ¿esta eliminación en lo anímico puede pasar factura?
No. Yo creo que no. Está claro que queríamos seguir, que estamos cabreados, que debemos aspirar a todos los títulos, pero yo creo que el equipo es consciente de dónde viene y del proceso que hay y hacia dónde va, ¿no? Yo creo que estamos en el camino correcto, que estamos muy bien en Liga, que tenemos una semifinal de Copa del Rey, que en Europa quizás nos falta ese puntito, ¿no? Y nos cuesta un poquito más y tenemos que aprender a competir mejor, pero yo creo que hay que ser consciente de todo y hay que seguir, y seguro que no le va a pasar factura a este equipo mentalmente.
Muchas gracias, Sergio.
Nada.
Las palabras, Sila.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Acomiadarem el Jordi Costa, deixant-li acabar finalment amb la conclusió que traia sobre Lewandowski, que no és el mateix.
No és el mateix. També et dic que és a dir, Lewandowski és un gran jugador, però no és Messi. És a dir, no pots esperar que el polonès, si l'equip no té prou cabal ofensiu, ell sol inventi. Una altra cosa és que li portis pilotes a l'àrea i ell les transformi, i en aquest apartat és evident que a l'inici de la temporada ho feia amb molta més eficàcia del que ho està fent ara, i fins i tot avui, doncs, és veritat que ha passat una mica de puntetes pel partit, però bé, jo no crec que el problema del Barça en aquesta eliminatòria hagi estat Lewandowski, sinó simplement que ha estat inferior.
Arriba Xavi a la sala de premsa del Xavi
Hernández. Gràcies, Jordi.
Bona nit.
Comencem el torn de preguntes. Ricard. Micro. Un micro, no? Pues pregunta.
Bona nit, Xavi.
Bona nit. Una eliminatòria igualada fins a l'últim quart d'eliminatòria. La segona part ha fet la sensació que no ha pogut aguantar el canvi de ritme d'ells o l'entrada a dos extrems. Han tingut molt talent a la banqueta. Per què creus que ha passat això?
Bé, jo crec que més mèrit... Crec que és més de mèrit nostre. Jo crec que la segona part ens ha faltat el joc per dins que hem tingut a la primera, no? Ens ha faltat aquesta calma, paciència. El gol del Fred ens fa molt mal. Per entrar a la segona part, doncs, teníem el partit dominat, controlat, i ens ha faltat aquest joc per dins, no? Més paciència, més calma, més tenir el tempo del partit. Però bé, són dos duels que perdem, són detalls. Avui perdem el partit també per detalls, no? A la segona part ells també han estat potser més intensos que la primera, i han perdut més duels nosaltres. Els dos gols venen per dos duels que perdem, però bé, jo crec que en general, des del meu punt de vista, la segona part crec que ens falta una mica més de joc per dins, no? I sense posar excuses, però avui, si potser està el Pedri, està el Gavi d'alguna manera, doncs crec que la cosa hagués canviat a la segona part, no? A la primera hem estat molt bé, ho hem interpretat molt bé, a la segona ens ha faltat aquest joc interior, no? Però bé, en general, que no podem estar orgullosos, però hem competit, s'ha donat la cara contra, crec que, un senyor equip, i a partir d'aquí, doncs, una pena, perquè hem fet una primera part excel·lent. I ara, doncs, a centrar-nos en la Lliga i en la Copa.
Marta.
Hola, Xavi, aquí. Hola. Marta Ramon, de RAC1. Quin ha de ser el missatge avui en aquest camí cap al retorn a l'elit europea? Avui es cau d'aquesta manera
al Trafford.
Què li falta al Barça? Quin ha de ser el missatge avui en relació a aquest retorn a l'elit europea?
Bé, crec que una mica el missatge que vaig dir quan vam quedar eliminats de la Champions, no? Crec que l'any passat no ens donava per competir a cap competició europea. Aquest any hem demostrat que hem competit contra Bayern, a casa del Múnich, a casa de Bayern de Múnich. Hem competit contra l'Inter, en molts moments hem sigut millors, i hem competit aquesta eliminatòria contra el Manchester United, no? A partir d'aquí, doncs, l'any que ve millorar. L'any que ve tindrem una altra oportunitat per jugar, esperem que sigui la Champions, i millorar. Partíem l'any passat d'una base dolenta, aquest any s'ha competit contra tots els equips, però són equips grans. Al final Bayern, Inter i Manchester avui són equips grans que costa competir, però hem de prendre els nostres errors i l'any que ve tornar-hi amb més força.
Pol, sí. Bueno, Xavi, aquí et volia preguntar per el partit de Sergio Busquets, si el pots valorar i si tenint en compte acaba el contracte, sí, no sap què passarà, que pot ser l'últim partit europeu amb el Barça.
Doncs igual que l'equip, crec que la primera part és molt bona, tenim domini, estem junts, juguem a camp contrari en molts moments, i la segona part doncs perdem aquests duels i potser aquesta intensitat que han posat ells molt, molt forta, que ens ha costat anar per darrere el marcador, i llavors doncs a l'últim tram hem estat prou bé, hem tingut ocasions, hem arribat 2-3 vegades clares per empatar, i el Bussi crec que ha estat com tot l'equip, una primera part molt bona i la segona doncs més difuminat, com tot l'equip, no?
No hi ha micro, no.
Hola, Xavi, es la que era directo para el Carrusel Deportivo de Cataluña. Como decías, ahora son 2 temporadas saliendo de Europa, se ha competido mejor, pero sigue faltando de algo el equipo. Por ejemplo, los duelos de los que tú hablabas, incluso tener el Gerhard, igual te ha sorprendido por los cambios en el descanso de Antonio, que a lo mejor no se ha podido corregir a tiempo. ¿Qué le falta al Barça y qué le falta a Xavi para poder seguir airoso, por fin, de una esperada exigencia europea de los equipos?
Pues nos falta volverlo a intentar, volver a competir, aprender de nuestros errores, y que es Europa. El año pasado veníamos, de una base muy, muy mala. Este año por lo menos se ha competido, se ha dado la cara en prácticamente, excepto el Bayern en casa, en todos los partidos, pero por pequeños detalles y por competir de peor manera que el contrario nos han ganado, nos han pasado por encima en estos duelos directos, ¿no? De alguna manera, en los 2 goles, pues son duelos directos que hay que competir mejor, pero nada más, hay que intentarlo el año que viene, enfocarse ahora en la Liga y en la Copa, que es importante para nosotros, para el club.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tiene Araujo? ¿Tiene algo sustituido por Marcos Alonso? Da la impresión de que se
ha robado. No, cambio de Araujo. Al final no tiene nada importante. Estará disponible el domingo en principio, pero por precaución. Lo he cambiado porque lo he visto que se tocaba y al final he preferido ser precavido, ¿no? Nada, no tiene nada, ¿no?
Albert, sí, Albert Hernández.
El equipo hacía una pérdida desde octubre con el partido del Bayern que tú comentabas y tenía una racha de resultados muy buena, gran momento de la Supercopa. ¿Te preocupa que esta derrota pueda afectar a la moral del equipo? Y eso también, si la eliminación europea puede tener una estructura positiva, que es que ahora podéis centraros en la Liga y semifinales de la Copa.
Bueno, ahora la suerte que tenemos es que el domingo hay otro partido y es descansar, recuperar y a centrarnos en los 2 títulos que quedan. Hemos perdido hoy un título y nos quedan 2, y hay que enfocarse en la Copa y en la Liga, sí, que son para nosotros son trascendentales.
Joel Capel.
Hola.
¿Cómo explicas la diferencia entre cómo está compitiendo defensivamente el equipo en Liga, con solo 7 goles encajados, aunque los partidos ha costado más, y en Europa, donde
pues no lo sé, tengo que analizar el partido hoy. Es evidente que el contrario también juega, que se han metido mucha intensidad. Es un rival que en su casa son muy fuertes. Ellos también venían de una racha muy importante y hemos jugado contra grandes equipos. Al final, si somos realistas, hemos jugado contra Bayern de Múnich, Inter de Milán, Manchester United, que son rivales muy fuertes. Muy fuertes. En este sentido, les hemos competido, cosa que el año pasado no nos llegaba, siendo honestos y siendo sinceros, y este año por lo menos se ha competido, excepto el día del Bayern, hemos competido todos, pero por detalles se nos han escapado, nada más. El año que viene a volver a intentarlo, a aprender de los errores, a hacer autocrítica y ahora centrarnos en la Liga y la Copa, no puedo decir otra cosa.
Toni, sí.
Hola.
La sensació, veient que l'equip ha acabat al final trepitjant àrea rival quan s'ha vist de per darrere el marcador, que potser ja s'ha conformat una mica, li ha acabat jugant en contra el gol d'Andorra. Ho ha fet, us ha faltat potser una mica d'ambició i intentar buscar contracops.
No, no, i hem tingut el 0-2, hem robat amb una de pressió alta, recordo que ha sigut molt clara, no?, de Sergi Roberto, que hi hem estat bé, hem estat apretant, el jugàvem molt directe amb Weghorst, la segona part també les transicions ha sigut molt, molt fortes seves, han posat una intensitat tremenda jugant a casa. Bé, jo crec que hem donat la cara, que hem competit, i a partir d'aquí els petits detalls han decidit l'eliminatòria.
Carlos.
Què tal, mister? Carlos, hola. Comentaves ara que es notava molt l'absència de Pedri i de Gavi. M'agradaria saber què és el que creus que poguessin haver portat en el partit d'avui per ser diferenciats. Gràcies.
Doncs la pausa, que giren, que no perden la pilota, que et fan jugar camp contrari. Són jugadors en aquest cas determinants a la manera que volem jugar nosaltres, no? Sergi Roberto ha estat bé, que sí, ha estat molt bé. Frenkie i Bussi també han fet un treball extraordinari, però bé, són jugadors, Pedri i Gavi són jugadors capitals per nosaltres, no? En aquest sentit, i de la manera que volíem jugar avui, doncs segurament els hem trobat fins i tot més a faltar, no?
Hola, mister, bona nit.
Bona nit.
¿Qué significa esta derrota para la confianza del equipo para esta temporada?
Bueno, pues que hay que levantarse. Mañana hay entreno por la tarde, el sábado nos vamos a Almería y por suerte hay un partido el domingo, así que hay que reaccionar ya. Estamos muy bien posicionados en Liga, en Copa, y hay que cambiar el chip, nada más. Intentar que el año que viene podamos competir mejor en Europa y a seguir, esto, la vida sigue.
Yes. Estamos acostumbrados a ver al Barcelona competir en el nivel más alto. ¿Cuándo crees que será que pueden retar a los grandes en Europa? Esperamos que la temporada que viene. Creo que hemos competido muy bien. Al final perdimos.
Al traductor tradueix la pregunta.
Pero mis sensaciones fueron muy diferentes al año pasado.
Y la respuesta de Xavi, que también
es imposible competir el año pasado, pero este año ha sido totalmente diferente. Lo han visto hoy, hemos competido muy bien en el Camp Nou, en Múnich, pero los pequeños detalles hacen la diferencia. Tenemos que aprender de nuestros errores y estar listos para la temporada que viene.
Son dos temporadas cayendo en Europa. Creo que las sensaciones de esta temporada son mejores que las de la pasada, y viendo que como se presenta el verano de cara al tema de masa salarial y posible fichaje, ¿usted considera que con la plantilla que tiene le va a dar para dar el salto que quiere dar la próxima temporada con respecto a esta? ¿Van a necesitar fichaje? ¿Se conforma con lo que tiene?
Bueno, es pronto. Vamos a ver si en verano qué podemos hacer, si podemos fichar, si no, si tendremos fair play. Es muy pronto, muy pronto. Lo que está claro que sí, que llevamos 2 años sin competir. El año pasado no competimos, este año sí. Y que nos hemos quedado eliminados, está claro. Hay que ser muy autocrítico y pensar que tenemos que mejorar para competir en Europa el año que viene. Pero yo creo que podemos estar no satisfechos, está claro, ¿no? Pero el cambio que se ha visto de este año al del año pasado creo que es exponencial, ¿eh?
Gracias, buenas noches.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
Dos quarts d'11, tenim mitja hora per endavant per analitzar encara aquesta derrota del Barça i l'eliminació europea.
De 12.
Sí, estic he vist l'hora anglesa. Sí, disculpeu. I de seguida vindrà el Ricard, a qui ja estic veient en la distància. Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, bona nit.
Hola, Bernat, com estàs?
Bé, i tu?
Bé, home, podíem estar millor, però és el que hi ha.
Què ha passat? Com ho...
Perdona per la frase, que és una mica... que té una mica reminiscències històriques, no massa halagüenyes, però jo també crec que és una mica és el que hi ha.
És el que hi ha, però això ho va dir Koeman un dia, no?
Sí, ha millorat, evidentment la plantilla només faltaria, amb les palanques, amb la inversió, Amb l'aparició de jugadors com Valde, per exemple, que aquest és propi, Gavi, Pedri, però és el que ja vull dir, que la que li treus la qualitat del mig del camp i els davanters, que no siguin Lewandowski, no marquen la diferència, doncs et passa el que et passa, que no dones el nivell per competir amb equips de nivell potent. És el que hi ha. A la Champions va mancar la qualitat defensiva, i a l'Europa League ha mancat, doncs, la qualitat ofensiva. Mira, i d'arribada i de fer por al rival.
Mira, dels 8 partits europeus aquest curs, el balanç és de 4 derrotes, 2 empats i 2 victòries, i això dona continuïtat a un global de 20, en 23 partits. El Barça n'ha guanyat només, a Europa, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 7 i n'ha perdut 10.
Són dramàtiques les dades. És que les dues victòries d'aquest any són contra el Pilsen, eh?
Mirades així, òbviament, sí, però que hem millorat també és una obvietat, i que ens falta un punt per competir al màxim nivell també.
O dos.
Bé, jo crec que un punt. Jo crec que amb la pilota, amb tothom, jo crec que es pot tenir un bon equip, però falta...
Ens falta un punt amb Pedri i Gavi i dos punts sense Pedri i Gavi.
Correcte.
O sigui, encara tenim masses classes socials diferents a l'equip com per anar per Europa, jo crec.
A competir i intentar guanyar.
Contra equips grossos, vull dir, que és el que ens ha tocat també, vull dir, perquè Inter, Bayern, United, vull dir, són equips de, ja de primer nivell, o com a mínim d'un nivell superior al nostre.
Ricard, havies dit que t'havia agradat sobretot Valde.
Sí, sí.
Rematem les conclusions.
Sí, va, les rematem, vinga.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Valde t'ha agradat. Què t'ha deixat dubtes?
Mira, no tinc dubtes que el Barça avui no tenia tant talent ofensiu com el United. O sigui, l'equip és un equip capaç de començar a créixer, però, i ho sabíem a priori, que avui si volíem jugar amb 4 migcampistes per tenir el partit controlat i domat i dominat, teníem la pitjor versió possible dels 4 migcampistes. I ni Kessié ni Sergi Roberto han estat per sota del que poden donar. Però, clar, per domar un partit com aquest es necessita un nivell superior. Ho ha dit Xavi obertament a la sala de premsa. En Pedri Gavi hauria estat una altra cosa, i és la sensació que té l'entrenador, però és la sensació que tenim tots per un partit com aquest. Per un altre dibuix de partit, probablement no. En canvi, el United ha pogut fer entrar Antony al descans i Garnacho al 15 de la segona part. És a dir, ells anaven afegint talent, electricitat, desequilibri, havien començat amb Bruno Fernández a una banda, han tingut molts canvis de marxa, i el Barça no és que no n'ha tingut, és que ja d'entrada ha entrat al partit amb una marxa menys, o amb un hàndicap, no? Amb la sensació que havia de començar per sota del que hauria pogut fer amb una versió millor. Jo crec que aquesta és la radiografia de l'eliminatòria, que ha estat igualada, però que aquest canvi de ritme i aquest condicionament dels jugadors que faltaven avui, i els jugadors que recuperava el United, perquè Antony no va estar a l'anada, Lisandro no va estar a l'anada, han marcat diferències, i avui el Barça no li ha aguantat la segona part al United.
I què és el que no pots entendre?
Que avui s'hagi fet cap pas enrere. Jo crec que podem parlar per acumulació, doncs, d'aquestes dades que deia, o de les 4 eliminacions europees, però jo crec que tot no té la mateixa lectura. O sigui, jo crec que avui el que ens n'hem adonat és que al Barça li falta plantilla per poder competir contra els accidents, no? Per més que si Araujo hagués estat i Koundé a la Champions, i si Pedri i Gavi haguessin estat a l'Europa League, un equip gran ha d'estar preparat per aquests accidents i ha de tenir una plantilla capaç de poder aguantar-se quan té aquests problemes. I el Barça no té. Pot tenir una bona primera unitat, però la segona unitat les coses fallen. Avui, i en aquesta eliminatòria, jo crec que el Barça ha estat al nivell que tocava i ha perdut contra un equip que ha estat millor en una de les 4 parts. En cap dels dos partits el Barça ha aconseguit tenir el partit on volia. El Camp Nou va competir amb orgull a l'intercanvi de cops i va estar a bon nivell, però no va poder transformar l'escenari que a ell li convenia, i aquí, que també sabíem sense Pedri i Gavi que no ho podria fer, doncs a la segona part no ha pogut aguantar. És la signatura pendent a Europa i és el que ens situa on és el Barça. Però us dic una altra cosa, és a dir, queden dues competicions. El Barça, quan va començar a caure, va arribar a guanyar doblets i una lliga i va començar a fer figa a Europa. Europa va ser la primera que ens va dir que estàvem caient i Europa serà la primera que ens indiqui que ens estem recuperant. Mentrestant, toca disputar els campionats domèstics, intentar fer una bona temporada a casa i intentar diagnosticar el que es pot millorar per acabar de tornar.
Són les conclusions del Ricard Torquemada, la TDT de Catalunya Ràdio, després de l'eliminació del Barça a l'Europa League contra el Manchester United. El Ricard, sobretot d'avui, d'aquesta nit una mica amarga, sobretot li ha agradat Alejandro Valde. Descobrim si Valde l'escollim el millor jugador del partit o no.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Manchester United 2, Barça 1. El Costa ha votat internament a Valde. Bernat Coll.
A Valde.
Xavi Campos.
També Valde.
Albert Mora.
Sí, sí, Valde.
Marc i Carles.
Busquets.
Bernat Soler.
Valde.
Ricard.
Sí, sí, Valde.
Fernando Polo.
M'hi apunto, Valde.
I els oients també, Valde, per tant, una victòria gairebé de majoria absoluta.
És que a més té el mèrit de ser el nano, és a dir, un debutant en un escenari com aquest, jugant de titular, donant la cara des del primer instant de partit i fent-ho bé futbolísticament, fins on ha pogut, esclar, perquè clar, també li ha tocat a més ballar amb la més lletja, és a dir...
És que la segona part havia de tornar per Antoni, que no tornava, i per tant aquí jo crec que ho ha llegit de Ten Hag i se l'ha jugat al cara a cara amb Christensen o amb les ajudes de De Jong, però en atac ens ha donat moltes possibilitats. Bé, tornant una mica a la reflexió general que fèieu, el Fernando, jo crec que marcava un punt aquesta sensació de pragmatisme o de realitat de dir, doncs, som on som, no? O Europa ens posa a lloc. Algú surt especialment penalitzat d'aquesta eliminatòria, d'aquesta eliminació? Us ho faig diferent. Fa més mal aquesta eliminació que l'eliminació de la Champions?
Que la de la Champions del novembre, no.
No, de cap manera, no?
No, perquè aquesta... Jo crec que, a veure, hi ha una realitat, que és que el Barça, a Europa, com has dit tu, fa temps que el va avisar i és el que el posa a lloc. I el Barça està en una situació de progressió, però molt lenta. És a dir, està pujant una muntanya, però va segur. Lenta, però segura. L'altre dia, no sé en quin partit era, el dia del United, precisament de l'anada, jo qualificava de la progressió del Barça en mil·límetres. És a dir, jo crec que va pujant mil·límetres o grams, és a dir, petites dosis. Arribes a empatar un partit competint-lo contra el United que un any abans haguessis acabat 1-4, i avui vens aquí i perds perquè ells són, ara mateix són millors, o tenen millors jugadors, tu has tingut també, jo crec que no és excusa, és una explicació, tu has tingut unes baixes molt importants, capitals.
Xavi, però... Xavi no ha rebutjat aquest comentari.
No, però això t'anava a dir, què us diu que ho verbalitzi? No és normal.
A mi no m'agrada.
A mi m'ha sorprès.
Perquè sempre parlem
de dues baixes.
Exacte, de no personalitzar, de pensar...
Però s'ha de ser realista. És una evidència que les baixes de Pedri i Gavi són avui en dia al Barça decisives. I Dembélé.
Però també assenyales una miqueta els que han jugat per ells, no?
Però el Barça... Jo crec que fa petit a l'equip.
És que potser...
Perquè el Ricard ho ha dit abans.
És que potser ara mateix no som un equip gaire gran. Som un equip que tenim problemes d'equips petits, que ens trobem amb rivals superiors, que ens trobem amb rivals que ens sorprenen, que ens trobem amb rivals que tenen millors jugadors.
Sí, però l'entrenador... no sempre diu la veritat, o no sempre diu el que pensa. I jo crec que avui, ja un cop ja has perdut, ja has quedat bé i no ens han passat per sobre, no feia falta esmentar que no hem guanyat per Pedri i per Gavi.
A mi m'ha sorprès que marqués la falta de control. Abans de parlar d'ells dos, parla del que creu que li ha faltat a l'equip a la segona part, falta més joc interior, no hem estat prou junts... I clar, justament allò que estava denunciant era el que et donen Pedri i Gavi. Però m'ha cridat l'atenció que ell ho verbalitzés però... a la roda de premsa, perquè Pedri i Gavi, ja ho sabem des de fa una setmana, que no hi serien, no?
Sí, però estem al febrer, a finals ja, tocant al març. Ara s'han de prendre decisions. Després tindràs fair play econòmic, tindràs diners o no tindràs. Però jo crec que Xavi també té un punt de reivindicació de dir, escolta'm, jo porto temps dient que la que no tinc a Pedri o a Gavi, em falta alguna cosa aquí.
Sí, però és ell el que vol renovar Sergi Roberto, no? I avui no l'ha deixat
sí,
en Cufí.
Sí, però Sergi Roberto et serveix per emergències, però...
Doncs avui no el deixis amb calces.
Sí, però jo crec que ell el que et diu és que en un partit d'aquests, si et falta un migcampista, o els dos, a la seva plantilla ha de tenir un altre futbolista de pes que, com a mínim...
Per posar abans que Sergi Roberto.
Per posar abans que Sergi Roberto.
Per tant...
Sí, però Sergi Roberto és un jugador d'equip, és un jugador sí. de plantilla, és un capità d'aquests responsables, és un tio...
És un complement.
Que es trenca la cara per tu i que t'ajudarà en la gestió del grup. Però, no, però és obvi que no pot ser un titular del Barça.
Però estem reivindicant jugadors per quan Pedri i Gavi no hi siguin, puguin jugar i donguin la cara.
Però mira, Carles... No tenir un element, perquè el diumenge vam... confirmar que sense Pedri qui canvia el ritme de l'atac pot ser Gavi. Avui aquest element no el tenies. I, bé, jo crec que De Jong, amb el que et queda, pot ser-ho. Sí, el que passa però... que De Jong sí que s'ha apropat molt més a Busquets.
Però tots sabem que el Xavi va demanar el fitxatge del Bernardo Silva. Doncs avui era un partit que si et manca Gavi o et manca Pedri, tens el Bernardo Silva. Però és que si et manquen els dos i no tens a Bernardo Silva...
El que passa és que demanar Bernardo Silva...
Clar, si no pots fitxar, perquè no tens quarto, què vols fer?
I Rashford també ens fa falta.
Correcte.
No, però Rashford no el va demanar, però Bernardo el va demanar.
Però Bernardo el que està dient és que...
No ha passat ni un any, d'això.
No, però tu dius un Gundogan de la vida.
O sigui, un futbolista top, un futbolista amb experiència, un futbolista de bon peu.
Bernardo Silva, perquè és com demanar la lluna, no? I ja s'entén. Però et refereixes a això, un futbolista que no estigui... que tingui un nivell més pròxim a marcar diferències.
Això mateix, perquè no oblidem tampoc l'edat de Pedri i Gavi, que per qualitat jo crec que estan fent molt més del que hauríem d'esperar d'ell.
És que sabeu que
perquè
és el pitjor d'avui...
Perquè Xavi ni està a l'edat de Pedri i Gavi, no estaven en aquestes quotes no, de protagonisme, eh?
Però és que sabeu que és el pitjor d'avui? Que és que Kessié i Sergi Roberto no han fet un partit pèssim.
Correcte.
No.
Vull dir,
però no
puntuen
però no
aquí
donen.
En aquest nivell d'intensitat competitiva.
Però jo us vull preguntar, és a dir, l'evolució necessària, i que jo crec que està fent aquest equip, passa per fer més fitxatges o passa perquè aquest equip que tenim ara vagi evolucionant i vagi cada cop jugant millor?
Més fitxatges.
Jo crec...
Sí, falta qualitat.
Fitxatges.
Falta qualitat, clar. Jo crec que no tens un duro i no els podràs fer.
Jo crec que falta qualitat a la part on has de marcar diferències a dalt.
Bueno, és que estem parlant del mig camp per les absències, però l'absència de Dembélé, que ens agradarà més o menys, però com a mínim és un tio que desequilibra. També desequilibra tu de vegades, el
sí,
teu
però
equip.
Tu avui juga Dembélé i no juga Rafinha, i jo tampoc
no,
tinc clar
perquè,
que el Barça
el tema
passi,
de Pedri Gavi,
parlo de fer gols.
És que, però el tema de Pedri Gavi és que s'han lesionat la mateixa naturalesa de migcampistes. És clar, ni Kessié ni Sergi Roberto són jugadors per actuar en aquesta zona i marcar diferències, ni contra el Cádiz, ni contra el Manchester United. Clar, en un partit com el d'avui encara pesa més. Vull dir, clar, si s'hagués lesionat, si haguessin faltat Busquets, si vols, i De Jong, doncs potser Sergi Roberto i Kessié t'haurien donat un altre registre en una zona que és més de contenció, que no és tan transcendent, però aquí on has de tenir el control del partit, no has de perdre pilotes, n'hem perdut moltes en aquesta zona, però perquè no en sabem més, perquè els jugadors que havien d'actuar en aquesta posició tampoc els hi pots demanar més. I aquí, en les posicions Gavi i Pedri, jo crec que sí que falta una tercera peça, perquè és que si no...
Més que davant, eh?
I una altra cosa, hi ha el misteri Pablo Torre. No vull fer un cas d'un jugador que en teoria era pel filial.
Això pinta fatal.
Però clar, el tema és, si no juga al filial, no juga al primer equip...
El Javi ho va explicar l'altre dia.
I ni quan necessites un petit revulsiu, un jugador que sembla que té bon peu, sembla.
Sí, però jo entre línies del que va explicar el Javi l'altre dia, un jugador que no... que li estan fent classes particulars, que no vol baixar a jugar, no li agrada gaire baixar a jugar amb el filial, o vaig entendre això jo a la lletra petita. Que no pot anar cedit perquè...
No, ho va dir clarament, que no volia anar al filial. Sí, sí.
Clar, jo no sé què esperaven d'ell i què s'han trobat.
Però al final el tens a la plantilla, no s'ha anat enlloc, jo entenc que la seva evolució aprèn més quedant-se aquí. Jo entenc el que pensa en Xavi, eh? Però també espero que algun dia jugui 10 minuts. I no sé si era avui el dia, però és que avui, amb les absències que tenies a la mitja de jugadors de bon peu, com Pedri o Gavi, si tampoc avui...
Sí, però si no tens aquest perfil, has de tenir un jugador que amenaci una miqueta més a l'espai. Tampoc no el tenies. I el Barça no tenia ni el control al mig del camp, ni ni tenia passes llargues de possessió, clar, ni amenaça. O sigui, l'arma era pressionar, recuperar i atacar.
Sí, 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 l'amenaça era Valde. O sigui, l'amenaça més profunda, per dir-ho.
Aleshores, clar, a mi el plantejament d'avui em genera dubtes abans de començar. I
tu haguessis jugat amb els tres davanters d'entrada.
Sí, amb Ferran.
Perquè ja sabíem...
Ferran estava fi, l'hem vist que...
Jo també.
I perquè ja sabíem que Gavi i Pedri passaven. Per això dic, quan Xavi avui verbalitza això... també ho podria haver verbalitzat ahir, és a dir, o dintre del col·lectiu, de dir, no tinc Pedri i Gavi, no tindré això.
Perdré més pilotes al compte.
Si el United tindrà tanta intensitat, doncs posats a fer...
Amenacem-los,
sí, sí. No? Jo... Ara, era una elecció que no era fàcil.
Sí, però una altra cosa, vull passar a la davantera. Jo hauria sortit amb tres puntes per això, perquè, com que en teoria tenien un bon moment, tant Rafinha com Ferran, i a més, Lewandowski és el crac de l'equip, doncs escolta, com a mínim amenaça'ls i posa en perill a De Gea, que de tant en tant canta. Però jo, potser és molt avantatgista, i digueu-m'ho, però tu has fet inversió també en davanters, el United ha fet inversió en davanters, ha sortit Anthony i ha marcat la diferència, i ha generat perill, i ha estat un tio que ha molestat molt,
Bé, però...
Els que han sortit del Barça, ho sento molt.
Home, Ferran ha fet una jugada prou bona, una centrada molt dolça, que jo no sé si Ansu ha impedit la rematada...
Però Fernando...
No, sí, és evident.
L'equip també... Li ha tret a Lewandowski.
Sí. L'equip també ajudava més a Antoni que al Barça a Ferran.
Sí, però vull dir, Rafinha avui, per mi, no ha trencat.
Avui no, però al Camp Nou sí.
Al Camp Nou sí, però avui no. És un jugador també que ha jugat a la Premier. Jo espero que jugadors de 60 milions siguin... que marquin la diferència.
Un punt de qualitat, un salt de qualitat.
Un salt de qualitat, evidentment, perquè la inversió és forta.
Doncs
Ferran
mira,
no li ha donat...
Perdona,
i Ansu tampoc. I Lewandowski, com heu dit.
No,
Lewandowski. Lewandowski
ara
mundial,
anirem al salt de qualitat.
Tampoc.
Carles Domènech, Lewandowski, tens dades?
Sí, 38 intervencions, que són 23 a la primera, 15 a la segona.
15 només a la segona.
Sí, i té 3 pilotes recuperades, 7 perdudes, i només té una rematada, que és la del penal.
3 recuperades, 7 perdudes, una i rematada, només una rematada.
La del penal.
I que tampoc ha estat
que obrim, un penal... Obrim el meló Lewandowski?
Sí.
Sí, el veieu.
El rendiment de Lewandowski després de...
Jo m'esperava moltes coses d'ell, però avui... Però no sé si... Per obrir el meló...
A mi em costa assenyalar-lo,
Sí, jo...
Perquè no, està bastant sol.
No, només per avui.
Però obrir el meló no vol dir, diríem...
No,
obrir-lo a ell en canal.
No,
No, vol dir posar damunt la taula que un jugador que... ha de ser el crac de l'equip, el jugador diferencial, un jugador que et serveixi per guanyar partits, fa temps que no ho està fent, i ho ha fet amb la samarreta del Barça, però des del Mundial ha baixat el rendiment. Que ho tornarà a fer, jo no estic convençut, però ara no ho està fent, i en dies com avui, que se'l necessita, doncs no ha aparegut.
Ell tampoc no és un generador de joc, o sigui, ell segur que ha passat, l'hem vist al Barça, els tres primers mesos estava molt més fi, molt més precís, participava més del joc, ara participa menys, arrossega menys els centrals i per descarregar, està imprecís en alguns controls, passades...
Necessita més pilotes a l'àrea.
El perjudica, no, els quatre migcampistes?
Això que deia el Carles, ho estava pensant jo, No sé fins a quin punt. Potser una mica sí,
Els quatre migcampistes potser no afavoreixen les condicions de Lewandowski, que està molt aïllat, oi?
Potser una mica, No sé.
És la manta, Ens tapem els peus, però ens deixem el cap descobert.
No m'atreviria a fer una tesi, però...
Però té una bona relació ell amb Pedri i Gavi, no?
Sí.
Sí.
Jo crec que s'entenen bé.
Sí.
Amb l'Ansu crec que no s'entén tan bé, però amb el
amb l'Ansu tots tenim la sensació que tampoc no s'entén tan bé.
No s'entén tan bé, però
avui amb aquesta centrada de Ferran no se l'ha vist gaire contenta, no he pogut...
Hi havia Varane, també, per allà,
Però hi ha hagut algun gest, no?
Sí.
Hi ha hagut un cop, òbviament, que no era un cop voluntari, però és aquell cop de mala llet perquè t'entrés la pilota que et dava tu.
Sí. Qui fa el cop és el Shakhtar, que es classifica pels vuitens als penals.
Encara estàs jugant
al Shakhtar? Els penals.
Mare meva, això de l'Europa League, ara,
El setè llançament,
També...
Ja no t'interessa, tampoc.
Els dijous són els nous dilluns. No, els dilluns seran els nous dijous, perquè... Que també Lewandowski ha tingut una i no ha encertat a...
L'última.
Sí, amb prou força per ficar-la dintre.
Ves, que et digui una cosa, l'última, si heu dit que no era Orsai, si va dintre... Potser el Barans la torna, I la rematada ha estat un pèl mossegada.
Sí.
No li costava, perquè, òbviament, estava
però us dic, però jo crec que...
Era Saif, segur?
No, però l'han assenyalat.
però jo crec que fixeu-vos que anem agafant un trosset d'aquí, Lewandowski no està gaire bé, hem tingut dues baixes i els equips, com el Barça, necessiten poder superar tots aquests accidents durant una temporada. No poden estar pendents de que tot s'esquerdi perquè falta una peça aquí, una peça allà. Són petites quartades.
El Barça encara està en construcció i potser aquest any es guanyarà la Lliga i la celebrarem. Però encara li falta solidesa, li falta convicció i seguretat.
I tinc la sensació, una derrota avui, internament, tampoc penalitzava tant.
Fernando, et dic una cosa. Jo no tinc la sensació, tinc la confirmació...
Correcte, bueno.
Que aviam com ho puc dir de manera...
Sí, digueu bé, perquè
això és
informació. No, això que ha dit el Fernando, per complementar-ho, que tres competicions per intentar competir-les per guanyar-les, en aquests últims mesos internament no hi havia la competició.
Ricard, i on queia la propera eliminatòria? A nivell de calendari.
Entre el Madrid entre
i Atlètic de Bilbao, em sembla, no?
Perdoneu, però m'esteu dient coses d'equip petit, eh?
Bé, però és que tu... Com? No, però si acabes de dir tu, quan el Carles Domènech ha dit d'equip petit, has dit... No, és que potser l'equip no és
tan gran. Cada cop m'esteu donant més...
No,
quan et falten els titulars...
No diguis petit, un equip que no és gran.
Vale.
Un equip que s'està construint, que va pedra.
És veritat, eh? Però això es diu, es pensava com a, et poses la vena abans de la ferida i ara la vena te la poses perquè tens una petita ferida, no?
Jo el que vull dir és que evidentment han sortit a competir, tant a l'anada com a la tornada, però si us en recordeu l'alineació de l'anada...
Això anava a comentar, plantejament.
L'alineació de l'anada
i Xavi
surt de l'equip un jugador com Christensen i Valde.
I Xavi no se'n va amagar, va dir rotacions perquè el calendari és dur. Sí, sí.
No, i venia el partit del Cádiz, que semblava que no era res, però era d'aquell partit, partits tontos, que tu et descuides i et despistes, i a sobre, amb tot el soroll que va començar la setmana passada, i suposo que a nivell arbitral el Barça deu tenir certa, com et diria, certa prevenció pel que pugui venir a partir d'ara, per tot el que s'està parlant, i el Xavi jo crec que va anar a assegurar alguns jugadors
Fernando,
de cara a venir al Cádiz.
I ara et donaré una altra pista, perquè avui ha fet un canvi Xavi, pensant no en l'Europa League.
Araujo.
El podem sentir?
Podem sentir Ronald Araujo a la zona mixta.
Bueno, tengo sí un poquito de molestia en el aductor de la lesión. Se me acumula un poco de fatiga ahí y me empieza a molestar. Tenemos que gestionar, mañana a ver cómo va todo y nada, a trabajar.
Ronald, dime con qué te quedarías de este Barça.
Bueno, que estamos compitiendo, que estamos trabajando bien, se está viendo el fruto del trabajo de la llegada de Xavi y lo que quiere, lo estamos practicando dentro de la cancha. Es verdad que no siguió el resultado hoy, pero bueno, hay que ser positivo.
Un dia que et jugues...
Sí, sí.
No hi ha aquest canvi, perquè ell s'ha quedat una mica de dir per què em substitueixes, no? I Xavi ho ha dit, precaució.
Clar, si veu que s'està duent, o et fa mal o no et fa mal.
I al Madrid, no?
I a la Lliga i la Copa.
I la Copa amb el Madrid.
Com per ara, que se'm trenqui aquests 7 minuts que falten.
Per tant, hem renunciat a l'Europa League.
No, no hem renunciat.
No, no és un drama l'alineació.
No facis un titular que nosaltres hem matisat.
Entre l'alineació de l'anada.
No ha estat un cop pel vestidor aquesta eliminació.
És una decepció. Perquè no es considerava una...
És una decepció, Xavi.
Perquè no es considerava un objectiu.
Campos?
No,
una prioritat.
Quedar eliminat. Home, quedar eliminat.
No, una decepció sí, però vull dir que no és un cop. Pensava que deies que era una decepció que no fos un cop.
És una decepció, però que internament es pot pair tranquil·lament. Perquè ells el que veuen és que potser l'objectiu que hi ha d'aquesta temporada, si tu fas un triplet domèstic,
És el següent pas de l'esglaó.
Digue-li triplet, ja anirem a pensar més enllà, però si tu fas un triplet, Supercopa, guanyant el Madrid,
ja tornarem a jugar a la Champions,
eliminant el Madrid i una Lliga, bueno, home...
Jo només demano...
Potser al final dius, ostres, no està malament.
I seré molt breu, que no es reprodueixi el que va passar la temporada passada, després de l'eliminació a l'Europa League.
Jo crec que això és el que ells també volen evitar.
Això és el que s'ha d'evitar. Perquè l'any passat... Allò va ser una caiguda en picat.
Ara estàs amb la Lliga superconnectat.
Sí, i jo crec que allò també va desgastar l'equip, aquelles eliminatòries entre setmana, amb un calendari, com deia el Fernando, que ara seria semifinal de Copa, vuitens de final d'Europa League, més l'altre semifinal, si passes quarts de final, i tot això has d'anar rematant la Lliga.
Però patiràs, Patiràs perquè sense Pedri,
Ricard,
sense Dembélé i amb Lewandowski, que no estigui massa fi, Sí. Sort de la defensa. Però jo
una frase, Carles, que he de donar a la samarreta.
Doncs simplement, que possiblement és l'últim partit de Busquets amb la samarreta del Barça jugant a Europa, i de 58 intervencions, 20 pilotes recuperades, una pilota perduda. La seva mitjana a la Lliga, la seva mitjana a la temporada són 6,1 pilotes recuperades, avui n'ha recuperat 20.
20 pilotes recuperades avui, eh? Espectacular aquesta dada, tot i que jo crec que la segona part també, pobra, no ha pogut treure més aigua del vaixell. Quan has dit que probablement serà l'últim partit a Europa, no és informació, eh?
No. És que, oi que es parla que acaba contracte, sí, i que potser no renova, és simplement això.
Maria, qui s'endú una alegria a última hora del dia?
Doncs mira, l'alegria se l'endú el Marc Ferrer, el seu Twitter és marcferrer25, i s'emporta el sorteig de la samarreta del Barça que hem estat fent des de l'anada d'aquí al Camp Nou contra el Manchester United, i ja ens posarem en contacte amb ell per fer-li arribar.
Enhorabona, Marc, i ara el Guillem.
Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Avui també toca volar, va.
Tinc l'esperança que passarem. El típic dia que el culer es posa al sofà i diu: avui patirem. Amb un punt de fortuna ens han regalat dues i n'hem fet una. Marxem al descans i no ho tenim clar de veritat, però ja sabíem que avui seria molt complicat. Comença la segona i l'United empata. El Barça pateix, Old Trafford esclata. Europa sempre ens costa, la seva banqueta és millor que la nostra. El segon seu ens fa fora. El culer ja no sent el dolor. El culer ja no plora. 0-13 de l'equip, van al 120%. Per guanyar aquest partit ens ha mancat el talent. Hem après a guanyar la Lliga a tranques i barranques, però avui sap tota la tropa que estem a dos palanques de competir a Europa.
Sí, senyor, dos palanques, que no sabem ben bé quan les tindrem i quines seran, però és la distància que ens separa d'Europa. Aviam si acabem bé a casa i l'any que ve hi tornarem. Gràcies, Guillem.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.